Tant una frase del llibre Testimoni de Càrrec de Proa, escrit pel senyor Joaquim Nadal. Joaquim Nadal vive sin vivir en él. Això ho va escriure Jordi Barbeta. I surt... Què rius?
Sí.
Dinaves bastant, amb en Nadal?
Eh?
Dinaves bastant, amb en Nadal?
No només, sinó que aquest, el vive sin vivir en él,
sí,
es referia en uns dies en què jo sabia que tornaria a ser conseller de govern de la Generalitat, però corria la brama de que el president Montilla no em proposaria.
I vostè sabia que sí?
Jo ja sabia que sí, però el Barbeta tenia interès en demostrar
que, no,
que jo vivia en un esglai permanent,
pobre,
perquè l'únic que em movia la vida era tornar a ocupar la mateixa cadira, cosa que ja no en aquell moment, i hagués passat el que hagués passat. Però vaja, ja que has anat a tirar d'aquí, deixa'm explicar una cosa, simplement perquè serveixi de ganxo per la gent. Hi ha un episodi, que és una trobada a Madrid de representants del govern espanyol i de representants del govern de Catalunya, representants socialistes del govern de Catalunya, en un intent d'acostar posicions i d'afavorir accions del govern espanyol cap a Catalunya per un procés electoral que estava venint. I hi havia el president Zapatero, hi havia la Magdalena Álvarez, hi havia el ministre Solves, hi havia Alfredo Pérez Rubalcaba, hi havia Antoni Castells, hi havia Miquel Iceta, hi havia Joaquim Nadal. I en un moment de la conversa surt el tema del possible traspàs dels aeroports de Reus, Sabadell i Girona al govern de la Generalitat, traspàs efectiu. I, naturalment, aquest tema poc o molt el vaig treure jo, exactament igual com el dels peatges. I el president Zapatero va dir, home, jo crec que potser això ens dona temps per parlar de l'aeroport del Prat amb més calma. I el qui va dir, no de cap manera, presidente, no lo hagas, va ser Alfredo Pérez Rubalcaba.
Tremendo.
Figura aquí, figura aquí. Per què? Per què ho explico? No pas perquè a mi ara em produeixi cap plaer especial veure que la persona que va sortir en el debat d'ahir al Congrés dels Diputats fos la que aturés un procés de transferència als aeroports de Catalunya, sinó simplement per dir que la meva posició actual és de dubtes molt seriosos pel que fa a la credibilitat d'aquells que de cop busquen camins que fins fa 4 dies no havien ni predicat ni practicat. I res més, és a dir, no vol dir res. Jo segueixo sent el que sóc, segueixo tenint el carnet que tinc, no me n'he anat del lloc, però vull deixar clar que quan algú posa en dubte quines són les meves posicions en alguns temes, les tinc i les he anat adquirint perquè el temps m'ha demostrat que hi ha gent que amb la política juga en el regat curt i li importa un pito el que siguin els horitzons de llarga durada i el que hagi de ser la construcció del futur. I amb això, els que hi creien han dilapidat ells mateixos, tots solets, la transició, començant pel Partit Popular.
L'agenda del Joaquim Nadal ha de ser, o l'agenda, l'agenda, allò, que aquestes llibertetes que portem i que ho anem anotant tot, aquestes agendes deuen estar plenes de
notacions,
no?
L'agenda no, perquè ara ja és purament electrònica, no? I, en fi, bueno, moltes vegades...
La teva sí, però...
Moltes vegades m'oblido de passar els correus que rebo en el mòbil a l'agenda, i a vegades repico dos actes a la mateixa hora i m'he d'excusar corrent perquè m'he compromès a dues coses simultàniament. No, però jo no porto mai l'agenda al damunt, però tinc agendes d'aquestes de dia a la vista, és a dir, d'una pàgina per dia, que omplo cada nit o cada vespre que tinc calma i ganes i coses per apuntar. És a dir, hi ha molts blancs a les meves agendes, sí, però des de quan jo tinc agendes amb anotacions de caràcter puntual o molt telegràfiques o a vegades molt extenses, doncs des de 1970.
Ostres, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No s'aprèn a ningú perquè hi ha una cosa que és molt privada, que és, per exemple, jo del llibre te destaco, primer, que és un llibre que no s'està... És a dir, no té res a veure amb el Joaquim Nadal quan parla per la ràdio i quan surt el Polònia, que l'imiten d'aquella manera, que és tota pausada. No, perquè és un llibre que va a tota castanya, amb molta exposició de coses que fa ell en el dia a dia... Però, clar, jo m'he preguntat, no hi ha gent que es pugui emprenyar perquè li expliques que, per exemple, en un cas d'en Barbeta o de la Mònica Terribas o del no sé qui, que és quan hi ha tot aquest merder del canvi de govern, si entra o no entra, li envien missatges preguntant què fa i què deixa de fer, amb la seva sagrada professió de periodista.
T'he de dir que...
Algú s'ha emprenyat?
Que jo havia pensat que potser algú s'emprenyaria, però formalment a mi ningú no s'ha emprenyat o ningú no m'ha dit. Dec tenir gent emprenyada, segur que sí, perquè hi ha gent que no surt ben parada.
Ara, sí, però s'ha de fer públic una cosa privada.
La gent també sap que jo no tinc una especial mala llet, no soc gent rancorós. Hi ha anotacions del moment que després s'han superat amb escreix. És a dir, per exemple, hi ha un comentari sobre un periodista, no cal dir el nom.
Oh, digui el cognom.
És igual, un periodista, no? Que jo dic, aquest noi me n'ha fet una que no és de fiar. Després d'una conversa. I això queda apuntat. Però queda apuntat un dia de l'any 95. Després, amb aquest periodista, he tingut tractes centenars de vegades. I, naturalment, no s'havia pas desfet res. Simplement consta un dia que aquella persona, a mi, me l'havia jugat. Però ell devia dir, no, jo feia la meva feina. I aquesta és una discussió que has d'admetre permanentment i en la relació mitjà de comunicació polític, escolta, tothom fa el seu joc i finalment ho has d'acabar entenent.
De tota manera, expliques moltes coses en el llibre.
Mira, jo tenia, abans de fer-lo, abans de posar-me a fer el llibre, jo tenia dos col·legues, sobretot dos, el Borja de Riquer i el Culla, que em deien, si has de fer un llibre com algunes memòries a l'ús d'un, de dos o de tres volums que no diuen res o que només diuen el que toca, millor no el facis, perquè la professió no t'ho perdonarà. La professió que era la meva,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I jo decideixo que faré un llibre en el que no callaré res excepte allò que pugui afectar d'una forma directa i personal a la dignitat personal d'algun dels que surten.
De debò que ningú s'ha emprenyat?
Ningú,
que t'hagi arribat?
Ningú no m'ho ha dit. No tinc ningú emprenyat. Ara, hi ha dinars en els que, per exemple, dirigents de Convergència mal parlen d'altres dirigents de Convergència? Uh-huh. Jo ho explico, sí. O hi ha moments en els que jo parlo amb un dirigent polític d'un partit, per exemple, el CDS, que després es passa a Convergència, i la cruesa de la conversa, encara que sigui en un dinar de l'any 96 o 93, o no recordo quan, al celler de Can Roca, doncs sí.
Pel celler de Can Roca passen moltes coses, perquè em sembla que és amb el Bono que expliques una conversa...
No, amb el Bono jo no hi he dinat mai.
No, no és veritat, Bono?
No, però explico una conversa per persona...
És terrible, la conversa.
Per persona interposada.
És terrible.
És a dir, això té més... Explico que Artur Mas, en aquells moments cap de l'oposició, explica un dinar amb en Carot Rovira, i en Carot explica una trobada amb en Bono. I parlen des de la posició d'un independentista, tal com hem sentit ara l'Oriol Junqueras, i un ministre del govern espanyol. I en Carot li diu, escolta, jo soc independentista i algun dia això anirà per aquest camí. I el Bono diu, sí, diu, però si mai feu una cosa així és... us enviarem els tancs. I el Carot diu, esto hasta ahora no me lo había dicho nadie. I el Bono contesta, diu, es que hasta ahora no habías hablado nunca con un ministro de España. Sí, sí. Sí, és aquesta, no?
Aquesta, clar, dels tancs, eh? Sí, o sigui, ja.
En fi, el Bono ja sabem com
no,
és,
també. Més. Perdó, és que n'hi ha cada una, per exemple, Duran i Lleida. El que t'explica per la voluntat d'entrar al govern.
Sí.
Perquè aquesta és molt grossa.
Tu, escolta...
Ell s'ofereix a trencar la coalició de Convergència i Unió per entrar al govern.
Fixa't bé, després de 30 anys de transitar per la vida política, si has estat atent, has posat les antenes, has parlat amb moltíssima gent... És a dir, què hi ha en aquest llibre? Doncs una entrevista a la Moncloa amb el Felipe González, quatre converses amb Jordi Pujol... 4 o 5 amb Raimon Obiol sobre la crisi interna del PSC, 4 o 5 amb Pasqual Maragall, 2 o 3 amb Narcís Serra, 1 amb el president Montilla, i vés afegint de gent de tota mena, o un viatge a Israel o una trobada amb gent, amb responsables internacionals de la política econòmica, o una entrevista amb el comissari de transports de la Unió Europea, o les meves topades certes amb Magdalena Álvarez, que queden bastant ben retratades des del meu punt de vista, que és només el meu, eh?
Sí.
És a dir, què té aquest llibre? Que és la meva visió de les coses.
Diríem que dels pocs que surten ben parats, diríem, és el Pasqual Maragall.
Perquè, tot i que jo sabia que jo vaig ser candidat l'any 95 a la presidència de la Generalitat pel PSC, perquè ell havia decidit a última hora no voler-ho ser en aquell moment, per tant sabia que jo seria provisional, sempre em va mostrar confiança i afecte i em va tractar amb la deferència que un esperaria que et tractessin a la vida política sempre.
Hi ha una frase que m'horroritza a mi i que tu dius en el llibre de la Montserrat Tura. M'horroritza perquè és una frase molt crua. És molt crua. No ho sembla quan ho dius, però en canvi és molt crua, que amalta molta crueltat, que és no sap el que vol.
No, busca un paper.
No dius no sap el que vol, alguna cosa similar?
No.
Busca un paper. Perquè és l'època que...
Però esclar, tu pensa que... potser està dit amb cruesa, però jo crec que està dit amb un extraordinari efecte, perquè jo vaig veure i vaig viure i vaig conèixer bastant de prop l'impacte que li va produir la Montserrat Tura, la comunicació del president Montilla de que encarregava Interior a Iniciativa per Catalunya Verds. I la Montserrat Tura es va desesperar de veure com, després de 3 anys justos d'haver intentat redreçar doncs el número d'accidents de trànsit i fer-los baixar moltíssim, de millorar el servei de bombers, d'enfortir el crèdit dels Mossos, de donar una certa personalitat a la política de seguretat, de creure's aquelles coses que els que no estàvem en aquest món ens costava fins i tot de creure'ns, és a dir, els secrets oficials, la lluita antiterrorista, determinades coses que mai no van ser comentades, però que ell havia viscut d'una forma tan interioritzada, i això li va produir una crisi. Naturalment, les 10 o 12 dies que està sense ni tan solament saber si tindrà un paper en el futur govern, doncs estava intentant buscar un espai. Quan el troba Justícia, parteix de zero, torna a començar com aquell qui res, i fa a Justícia el mateix aprenentatge que havia fet a Interior. I jo crec que condueix les coses amb la professionalitat de la persona que, tot i ser metge, ha sigut alcalde. I la suma de les dues coses la fa ser, doncs, eficaç en la cirurgia.
Uh-huh. Aviam, Barbara, què volies comentar?
Ui. Ja m'ha quedat, ara.
Sí. Jo, malgrat que això és un tema que es vera el barbeta, tornaré a dir-ho avui. La Catalunya que tenim i l'Espanya en bona part es deu a l'obra dels socialistes espanyols i catalans.
Per bé i per mal.
Sí.
Per bé i per
sí,
mal,
sí,
eh?
Sí.
És a dir, que el dia que algú, amb un punt de calma...
Jo no ho he dit en
negatiu,
eh?
No, ja ho sé, comenci a fer balanç i fer un debe y haber, allò que hem rebut i allò que... aquests 30 anys s'hauran saldat en positiu. Ara s'han saldat en fals. Ara.
És a dir, aquesta Barcelona que tenim, que és de les 10 ciutats més cobejades del món, Barcelona és la cinquena, segons TripAdvisor, es deu, principalment, per un somiador.
Sí.
Es diu sí, Pasqual Maragall i la seva gent.
I avui la Vanguardia constata que, per exemple, pel que fa a exposicions, Barcelona va caient esglaons en el rànquing mundial, i les exposicions d'art d'un cert prestigi estan molt per darrere d'altres capitals que la passen a davant, molt més que en aquests 5 llocs, no? És a dir, és una doble pàgina, el Playà avui a la Vanguardia. Per tant, sí, és veritat. És a dir, això que diu el Jaume també surt en el llibre, no? Hi ha una conversa amb el Pujol, en la que el president Pujol em diu: Nadal, tu i jo sabem història, hi ha d'altres polítics que no en saben. Tu has llegit el Vicenç, jo també, jo he llegit el Pierre Vilar, tu també. M'entendràs perfectament si et dic que no m'agrada la Barcelona hanseàtica. una mena de...
Ciutat-estat
o de República Italiana situada al cor de Catalunya.
O de València del segle XV.
Bé. I això el porta a veure amb recança i reticència l'èxit glamurós de la ciutat olímpica. Finalment, naturalment, l'empenta del que això representa és de tanta força, és una riuada de tanta envergadura, que s'hi acaba apuntant tothom.
Pues això potser explica una mica el seu paper, perquè durant 30 anys, si vostè, una de dos, o vostè menteix sobre vostè i diu la veritat sobre tots els altres, i per tant vostè era una ànima càndida que vivia en tot aquest vesper, per dir-ho així, o només per fer de fer millorar una mica la societat se pot explicar haver aguantat el senyor Rubalcaba o el senyor Montilla o el senyor... els seus, ara parlo només dels seus.
Sí, no, fixa't.
Parlo dels altres. I això només pot estar explicat, una, perquè vostè creia en aquests canvis, o dos, perquè també vostè era molt ambiciós.
No, jo ambició... La veritat...
Política, sí,
no,
sí.
No, fixa't bé. L'ambició política és absolutament legítima. Quan a mi em proposen ser president...
Depèn.
No, quan a mi em proposen ser president, candidat a la presidència de la Generalitat, jo dic que sí, perquè jo volia ser president de la Generalitat, sí. Si no, no hauria acceptat.
Bueno, doncs aleshores està una mica en la línia de tots els altres.
Sense cap mena de dubte. Ara, tots els que s'hi presenten i s'hi han presentat al llarg de la història, en un moment o altre, ho han fet perquè es pensaven que podien ser-ne. Això era una ambició personal, no. Això era creure que amb els instruments per la política que hem tingut i que tenim ara... era possible fer coses. I, per tant, jo no menteixo. És a dir, a mi em produeix tanta o més satisfacció el pont que uneix Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, que és una realitat promesa durant 25 anys seguits pels governs de Pujol i mai no feta, i feta en època d'un govern tripartit, que, doncs què sé jo, la presumpta mala gestió del traspàs de Rodalies. Doncs què vols que t'hi digui? És la suma de tot plegat. El que m'importa a implicar-me en política, considera, escolta, si has cregut que asfaltar un carrer de Girona que no estava asfaltat era positiu, dotar aquest país de les infraestructures que va assumir a la Mancomunitat i en plena Generalitat no tenim encara, o no tenim adequat al món d'avui, doncs poder-ho fer possible, per mi, té tant o més sentit que l'horitzó últim del somni col·lectiu.
Hem d'anar acabant, però en Jaume i en Gonzalo, una pregunta breu, per fer...
Clar, una cosa, jo aquella, aquella introducció l'he fet
per
deixar-lo bé, perquè ara ve la pregunta que li volia fer.
A veure.
9 de novembre. 9 de novembre. Votes sí a la segona? O si vols, ho fem directe, com els escocesos. Vol vostè la independència de Catalunya? Sí o no?
Mira, jo contestaré com el bisbe de Solsona, que va dir, vostè què votarà? Sí, si no, diu, jo votaré.
No, a mi això... Escolta,
un, jo votaré. Dos, presideixo la taula pel dret a decidir a Girona.
Sí.
Sota quina condició? Inclusiva. Que se sentin acollits, com ha explicat el Junqueras avui aquí, els del sí, els del no, els del sí i els del sí no.
I per escolta, això no pots dir...
Espera't. I... jo ja he escrit, i per tant t'ho puc contestar, si acabo votant sí, és, un, perquè jo he pensat sempre, intel·lectualment parlant, que un horitzó del catalanisme polític lògic era la independència, i dos, perquè creient que era possible una solució intermitja d'una bona entesa entre els pobles d'Espanya, i per tant Catalunya amb Espanya, he arribat a la conclusió que ens n'han fet fora, i que ens han anat empenyent cap a fora. És a dir, si jo acabo sent un independentista, no proclamo ara que votaré sí a la independència. Si acabo votant sí a la independència...
És perquè t'han esclòs.
Serà perquè m'hauré convertit en un independentista a rastres.
Uh-huh. Per acabar, Gonzalo.
Sí, molt breu. Miri, vostè té una gran experiència política. Per tant, té visió, nas polític. Com acabarà tot aquest procés?
Doncs el meu nas polític no em permet aventurar com acabarà aquest procés. No ho sé. No ho sé.
Fins i tot per vostè hi ha una gran incertesa.
Home, sí, perquè jo no tinc cap obligació de fer el que ha fet l'Oriol Junqueras, que és dir, votarem sí o sí. L'Estat no tindrà els ressorts per impedir que votem. Jo vull votar. Jo estic a favor de que es consulti el poble de Catalunya. Jo vull que hi hagi un referèndum. És imprescindible que hi hagi un referèndum per saber quina és la temperatura política d'aquesta majoria social que sembla que hi ha a Catalunya. Però no sé... què passarà, entenc que el president Mas hagi fet una segona derivada i hagi posat aigua al vi i hagi dit, i si no la podem fer finalment, ja farem unes plebiscitàries. Això ha emprenyat a l'Oriol Junqueras, que ha dit, no obris horitzons d'incertesa, però la incertesa hi és. I és possible que el 9 de novembre no votem. Hi ha un risc de que no votem. I si això passa, l'únic que jo em pregunto és, en el canvi de cicle, en el canvi de paradigma, diuen alguns, en el canvi d'escala política, quin és el clic, el moment, que produeix un canvi de substitució d'una legalitat per una altra, o quin és el clic que fa possible de veritat allò que avui milers de catalans somien. No ho sé. No sé com es farà.
A la història com ha passat?
Mira, a la història, fixa't, un moment només, Jordi. El Jaume Brabant, a la història com ha passat? Els que assaltaven la Bastilla no sabien que estaven fent la Revolució Francesa. Els historiadors els hi van escriure després que d'això se'n deia la Revolució Francesa. Però en aquell moment...
No sé, no.
Les masses enfervoritzades i fartes d'una monarquia que no els hi feia cas, i amb molts brots d'actitud antisenyorial d'un món en què els propietaris manaven i els altres obeïen, doncs simplement assalta la Bastilla i diuen s'ha acabat. Ara s'ha acabat per fer què? En aquell moment no se sabia. Per tant, què escriurà la història de tot això? Sóc incapaç de saber-ho. I tinc molts dubtes.
Barbeta, molt greu, sisplau.
Una, com que m'ha fet la referència al Jaume Barberà, de tot bé que la setmana passada ell deia que el PSC havia contribuït a la convivència, que d'allò, com si, jo deia, no és que hagi contribuït.
I vaig dir que se li havia de donar les gràcies.
És que se li havia de donar les gràcies.
És el que et va enfurismar.
Sí, clar, dic, no, les gràcies no. Ho van fer-ho,
suposo.
Ho van fer-ho per fer-nos un favor o van fer-ho perquè ho pensàveu?
Perquè ho pensàvem.
Primera pregunta, resposta.
I segona pregunta. Ahir el Rubalcàvem, jo explico avui, estava molt enfadat perquè, sobretot perquè els diaris de Catalunya, o La Vanguardia, va posar que la posició del PSOE i del PP era... bàsicament, la mateixa. La veritat és que estava molt enfadat perquè ho digués La Vanguardia, però no perquè ho digués La Razón o l'ABC, que van ser... o El Mundo, diguem-ne, que tots aquests ho posaven com un exemple de patriotisme i de no sé què.
Perquè ell creia que alguna de les coses que va dir eren una petitíssima escletxa oberta a Catalunya perquè algú de Catalunya, dels que creuen que encara hi ha un tercer camí, li rigués les gràcies. Però, clar, tu, a aquestes alçades... costa molt de veure res que no sigui una polarització brutal entre les dues opcions extremes.
Joaquim Nadal, testimoni de càrrec, 20 anys al servei de Catalunya, 1993 a 2012, no parla gaire de l'Ajuntament de les dues dècades que va estar com a alcalde de Girona, això vol dir que hi ha una cosa preparada?
Hi ha un llibre en marxa sobre els 22 anys d'alcalde, i aquí està dit explícitament, i he avisat a tots els lectors de Girona, si només busqueu alcaldia...
Aneu a buscar el sant, que ja ve.
No el compreu, perquè aquí no hi surt. Ara, res del que passa aquí no hauria passat si jo no hagués estat alcalde de Girona l'any 79.
Que sigui un èxit per Sant Jordi. Senyor Nadal, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Anem per una segona edició, espero que això vagi avançant.
Efectivament. La història de Joaquim Nadal servint als interessos de Catalunya, que diríem president Pujol.